Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Es comencen a decidir coses i toca obrir capítol de felicitacions. Al Girona, evidentment, per la seva classificació per la Champions, una fita històrica, inimaginable a principi de temporada, però quan fas les coses ben fetes et poden sortir bé i és el que ha passat a Girona aquesta temporada. Felicitar també al Real Madrid pel seu títol de Lliga, un títol que s'ha endut pràcticament sense baixar de l'autocar, fàcil, amb una superioritat insultant. Pràcticament ni s'ha celebrat perquè el Madrid està el que està, que és intentar guanyar la quinzena Champions. I als culers, molts ànims, eh? Ja la temporada és clarament pitjor que l'anterior i no sembla que hagi de canviar gran cosa de cara a la propera, així que el futur no és gaire prometedor. L'entrenador, en principi, seguirà. Dic en principi perquè en aquest club sempre hem d'estar preparats per qualsevol tipus de gir i al president li queden 2 anys encara. Així que, molts ànims. De seguida estem amb la ressaca de la jornada, estem a Girona, que està de festa, amb el Real Madrid també, que estan de festa continguda a l'espera del partit de dimecres contra el Bayern, i parlarem també del Barça, que ha perdut la segona plaça a mans del Girona i la derrota de Montilivi ha fet mal i ha deixat mala maror. Es pot fer llarg, això. Tampoc va ser un bon diumenge el d'ahir per l'Espanyol. No va passar de l'empat a 0 contra l'Sporting, l'ascens directe s'allunya a 6 punts, però el pitjor és que comença a estar en perill fins i tot la promoció d'ascens, que tens el 7è a 3 punts només i has de visitar ara el colíder Valladolid dissabte que ve. Després ho comentem amb el Quique i el De Aro. Derrota de l'Andorra, 0-1 davant de l'Albacete, més cué l'equip del Principat. L'alegria pels culers la proporciona l'equip femení, campió de Lliga després de guanyar a Granada per 1-4, ara per la Copa i a per la Champions. Recordarem també avui la figura de César Luis Menotti, un dels grans noms del futbol mundial, campió del món amb l'Argentina al 78, va entrenar al Barça de Maradona a principis dels 80, una autèntica personalitat del futbol mundial que va morir ahir als 85 anys. En bàsquet, el Barça va haver de remuntar 20 punts i portar el partit a la pròrroga per acabar superant el Gran Canària 95-89 al Palau, tot això abans de rebre dimecres Olympiacos. El Barça de futbol sala va perdre la final de la Champions 5-1 davant del Palma, en una final més igualada del que reflexa el marcador. Felicitar l'equip femení de waterpolo del Sant Andreu, campiones de la Copa de la Reina, superant el Sabadell per 13-12, i noms propis també del cap de setmana, Lando Norris, es van dur el Gran Premi de Miami de Fórmula 1, Andrei Rublev, campió de l'Open de Madrid de tennis, superant a la final Hugo Aliassim en 3 ajustats sets, i Pogacar, que ja s'ha posat de líder del Giro a la segona etapa i pinta que ja no es traurà la màglia rosa. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, ha de ser Xavi l'entrenador del Barça la propera temporada? Heu votat que sí al 20%, que no al 80%. En clau Girona, on preferiu jugar a la Champions? Ho teniu claríssim. A Montilivi al 80%, a fora de Montilivi només al 20%. I en clau Espanyol, jugarà el play-off d'ascens? Heu votat que sí al 67%, que no al 33%. Marc Pairés està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco, y no hay un neumático sin 2, ni 3 sin 4. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Las vacaciones, las facturas, la revisión anual de la moto y ahora el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Tiempo de juego. El de la cadena.
Comienza el partido, saca el Girona, Iván Martina, que para Alex García, el balón de Yamal, la deja para el tiro, golazo, Christensen, golazo, gol, 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 gol,
el medio centro, ojo, que ataca el Girona,
cuidado Iván Martina, remate, gol, 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 Yamal. En la frontal del área, le tiran o no.
Él Miguel. Pide penalti.
Le tiran o no. En la frontal del área.
Toma el árbitro a 2 metros. Hay que lo ha visto perfecto.
A ver, sí. Hernández. Dice que
en
es
la línea, ¿eh?
Penalti.
Penalti. Sí,
penalti. Se va hacia el punto de penalti. Vamos a ver, a tirar para Diñas. Tira Lewandowski, gol. Engaña a Pablo Casanigas para Diñas. Doble para Diñas, se para. Ha dado el regalo para David. David puede encarar a marcar de Ter Stegen, hace un amago. Lo deja por la derecha, el tiro, gol, gol. Portugal.
Partido de ida también nos metieron 3 goles.
Viendo seguidos. De nuevo para Parto. Golazo. Tal como venía sin tocar.
Bueno.
Qué volea. Portugal. Que se va arriba de nuevo para Parto. Gana Cuba. Sí, ahí está Parto. Tacón arriba para David. Ha salvado en la línea de gol Koundé.
Bueno.
Final. Día histórico para el Girona. Indirectamente campeón el Real Madrid. Girona 4, Barça 2. Jornada para la historia. Elena, Albert.
Ha ido Xavi a abrazar a Mitchell. Ni venganza.
Doncs aquesta és la pel·lícula al tiempo de juego de la cadena Cope d'aquest Girona 4, Barça 2, un marcador que, efectivament, com deia l'Oliveros, proclamava el Real Madrid campió de Lliga, enviava el Barça a la tercera plaça i el Girona a la Champions.
Un proyecto maravilloso donde en el día a día se trabaja de una manera increíble, con tranquilidad, con exigencia y con un equipo de jugadores que nos dejan crecer. Si tú haces el guión de una película para que el Girona entre en Champions, es el gol de Portu. O sea, yo creo que es el mejor gol de la Liga. Un gol que se ha imaginado él solo. Lo que hemos hecho este año es increíble, es histórico. Y superarlo, y eso te permite estar más cerca del siguiente sueño, ganar un título con el Girona, es el siguiente paso. En el Rayo se cantaba mucho Rayo Liverpool. Quiero ir a Anfield, pido en casa el Inter, pido en casa el Bayern de Múnich, no sé, a otro estadio. Mira, el otro día me gustó el del Borussia Dortmund, me encantó, el muro, es la hostia.
3 i 13, doncs volem comentar aquest moment històric pel Girona amb un mite del club, amb un exfutbolista que ha jugat amb el Girona a tercera divisió i a primera també, és l'Eloi Amagat. Eloi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, que hem anat parlant en diversos moments de la temporada, Eloi, i hem anat vivint també com han anat canviant els objectius, no? La permanència al principi, quedar entre els 10 primers, després vam dir, i si es classifiqués per Europa i al final la Champions, Eloi?
Sí, pràcticament el desenllaç no podia ser millor, no? L'únic que ho milloraria era quedar primer, quedar campió de la Lliga, però això sabíem que era... pràcticament impossible. És cert, no? Al final, en el món de l'esport es comença, s'inicia amb un objectiu, però jo sóc dels que penso, no?, que depèn del rendiment i durant un procés, durant una temporada, aquests objectius poden anar variant, i és el cas que ha passat amb el Girona, no?, de tenir pràcticament l'únic objectiu de consolidar-se a la primera divisió de la salvació, doncs hem anat augmentant, no?, fins a arribar que l'objectiu a tocar el de la Champions i el dissabte es va aconseguir.
Sí, escolta, igual la gent més jove no es fa gaire la idea, però tu que has jugat amb el Girona a tercera divisió i jo que he fet partits del Girona a tercera divisió, clar, si aleshores ens diuen aquest equip un dia jugarà a la Lliga de Campions, no ens ho creiem, no?
No, en aquell moment era impossible imaginar alguna cosa així, per tot com estava el club, evidentment per la categoria que dius, no? quan es jugava a la tercera divisió, per infraestructures de Montilivi, allò ni s'imaginava, no? quedava massa lluny. Però sí que és cert que bé, hi ha hagut una transformació durant els últims anys, no? I crec que la clau ha estat consolidar el club, donar-li estabilitat, amb gent que porta temps a dins del club, no? I amb una mateixa idea i una mateixa línia. I que les decepcions o els moments complicats esportivament no han fet variar aquesta idea i bé, s'ha culminat, no?, amb aquesta temporada en el millor moment de la història del club.
Sí, sí, ho hem anat comentant durant tota la temporada. Premi a la feina ben feta, al treball, a la coherència, a tenir un full de ruta clar. Parlaves abans d'objectius. El gran objectiu, el que ningú imaginava, ja s'ha aconseguit, que jugar la temporada que ve la Lliga de Campions, Eloi, però l'equip encara pot ser segon, que és un gran objectiu perquè dona dret a jugar la Supercopa d'Espanya la propera temporada i està a prop d'aconseguir un títol per l'entitat, que això s'ha referit també Michel a les últimes hores, eh?
És així, i al final una mica coneguent la mentalitat, no, del club, del cos tècnic, sé que s'anirà cap a aquest objectiu sense molta ambició, no? Crec que fins i tot, no, el calendari que li queda al Girona és bastant propici, jugarà contra equips que pràcticament no jugaran res, i estic segur que el missatge que hi ha dins del vestuari és d'intentar-ho fins al final. Econòmicament pel club seria algo important i ho va dir Michel en roda de premsa, no? Que no es queda aquí, que ara, bé, l'objectiu que pot tenir el Girona és aconseguir un títol i aquesta és una bona manera, no? Una manera ràpida d'optar a ell.
És inevitable en un dia com avui, Eloi, comença a pensar en la propera temporada. És important mantenir el bloc, no? Si pot ser reforçar-lo, però intentar mantenir la propera temporada el bloc que ha portat a l'equip a jugar a la Champions l'any que ve.
Sí, és curiós això, eh? Ja estiguem pensant en la següent temporada. El futbol és una de les coses que a mi no m'agrada. És tan immediat que no et permet ni pràcticament disfrutar d'haver aconseguit una fita tan històrica pel club i per la ciutat que va ser fa dos dies, no? Però és veritat que això no para i evidentment canvia molt, no? A l'haver de disputar tres competicions, has de tenir una plantilla molt més llarga, però crec que els resultats dels últims anys avalen a la direcció esportiva, en el club, i segur que estan ja treballant encarats en fer la millor plantilla possible per encarar amb màximes garanties totes les competicions.
Sí, s'ha de fer bé això, Eloi, perquè la propera temporada serà bonica segur, però pot ser perillosa també, perquè no és la primera vegada que hi ha equips que els hi passa això, que no estan, equips que no estan acostumats a competir allò dimecres i cap de setmana i se'ls hi complica la cosa.
Sí, tenim molts precedents d'equips històrics que s'han vist jugant la màxima categoria, la Champions League, i després s'han patit en els següents anys, no? Però, ja et dic, crec que soc de mirar el got mig ple, de disfrutar del que s'ha aconseguit, que ja és molt vàlida, que dins del club, que segur ja està treballant perquè el míster pugui tenir, no?, a les seves mans el millor equip possible, i estic segur que ho aconseguiran.
S'ha de jugar a Montilivi, no, Eloi, això, o què?
Sí, no tinc cap dubte que s'hauria de fer, crec que es farà. Seria molt estrany que per la ciutat i pel club aconsegueix per primera vegada la seva història jugar a Europa i que no poguéssim disfrutar dels partits a Montilivi. Serà una pena perquè segur hi haurà entrades i seients limitats. Això segur que portarà mal de caps al club, però crec que la Champions l'himne de la Champions s'ha d'escoltar a Montilivi.
Clar que sí. Escolta, ja ha dit el Michel que a ell li agradaria veure el Liverpool a Montilivi. A tu, a qui t'agradaria veure, Eloi? Així per demanar?
No, doncs coincideixo bastant, no? Al final, que vinguin els equips més grans, això farà, no?, que hi hagi molta repercussió, ja no només a la ciutat de Catalunya, sinó a tot el món. Per tant, sí, equips anglesos, equips italians també estaria molt bé, i aviam si també podem fer algun desplaçament en aquests camps tan imponents dels equips de Champions.
Fantàstic, Eloi. Escolta, gràcies per acompanyar-nos un dia més i felicitats per la part que et toca, que és molta també, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Li ha sortit al Girona tot fantàstic aquesta temporada. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
He vist que tu també has estat allà amb una fulleta allà mirant els equips que li poden tocar ahir a la temporada que ve al Girona, eh?
Sí, vaig invertir unes hores ahir. És impossible amb aquest nou format de la Lliga de Campions, però per conèixer bé el format, el més pur estil hordes internacionals, agafant els 30 equips que entraran a la primera ronda de classificació... Home, és il·lusionant, no? És il·lusionant per la comarca, més enllà del Girona, més enllà de Mitchell, més enllà dels jugadors, perquè al final et permet viure una experiència històrica que mai saps quan la tornarà a viure el Girona, perquè ja ha començat a parlar del que pot passar la temporada vinent. Tant de bo li vagi bé, és a dir, aquesta aventura a la Champions, i sobretot en aquesta temporada, la següent a disputar competició europea, on, òbviament, ve dient el Girona que l'objectiu és assegurar la permanència i després veure què passa, no? Jo crec que, en tot cas, la caiguda, dic en referència a aquesta temporada, igualar-la, millorar-la, sembla impossible, però sí que, si ha de baixar, que sigui una caiguda sostinguda. Anem a veure d'aquí un any si el 4 de maig de 2024, per allò de la natalitat a Girona, Ballori, com va passar amb Andrés Iniesta...
Es dispara, no?
I a Stamford Bridge es dispara. Sembla que els analgèsics, després del que va passar el dissabte al vespre i la celebració a la nit, s'han exhaurit en algunes de les farmàcies de Girona. I ara Montilivi, pensant al futur, sobretot Montilivi, no, que és la gran incògnita. Té temps Quique Cárcel per refer l'equip, perquè vol mantenir la columna vertebral, però també s'ha de reforçar, òbviament.
S'ha de fer una plantilla àmplia, el tanto amb això.
Exactament, exactament. I de més qualitat, perquè, òbviament, els rivals, sobretot a Europa, seran de més qualitat. Però té marge, perquè a 6 de maig pot començar a treballar, que ja ho havia fet, però amb les idees clares. I Montilivi, que el tema no és tant per la capacitat, sinó que el Girona el que no vol fer és de titularitat pública, recordem, però fer al Girona directament una inversió molt gran per d'aquí poc, perquè ha projectat un nou estadi també a Montilivi, doncs que quedi en re. Hauran de parlar, i estan parlant amb consta el consistori, l'Ajuntament i el Girona, Mitchell ve dient que vol jugar sí o sí a Montilivi. Per cert, avui jo crec que la cirereta, no?, a tot el que venim vivint i explicant des de dissabte. Avui l'entrenador del Girona, Mitchell, aquesta nit al partidazo de Cope amb Juanma Castaño.
Que bé, l'escoltarem amb molta atenció. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Montilivi encara. Dissabte, 24 graus, sol, 14.000 persones a l'estadi, 14.000 banderes blanquivermelles, 4 gols del Girona en un guió perfecte per explicar els enfrontaments d'un club aparentment petit contra un club que és un transatlàntic. 2-4 la primera volta, Xavi diu que no es va fer justícia i pam. 4-2 també a la segona volta. El mateix resultat en contra. El Girona, com li vaig dir a una persona del club per mèrits propis, és un club de Champions que hi té un equip de Champions. I nosaltres, que anem a treballar a Montilivi de tant en tant com a premsa, parlo per mi, treballo amb més comoditat a Montilivi que Old Trafford, Stamford Bridge, Dodragao o Bernabéu, per exemple. Montilivi i els seus seguidors tenen tot el dret i les instal·lacions perfectes per gaudir a Girona dels partits de la Champions. I si la UEFA no permet determinades grades supletòries, ja es tindria que començar a ampliar l'estadi, com em van dir un dia el del Figeli. Montilivi i els seguidors del Girona, tan punt va acabar el partit de dissabte, van gaudir d'una festa amb l'himne de la Champions de fons. I Montilivi es mereix acollir partits ja oficials d'aquesta competició amb aquesta música. Mitchell vol viure els ambients d'Anfield, de Dortmund o de San Siro, i els seguidors volen viure l'ambient a casa i no peregrinar un dimarts o un dimecres. En tot cas, el Girona ja és de Champions, i que duri, que és el més complicat.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Felicitats al Girona, als seguidors de Girona. Nosaltres, després de la pausa, busquem l'altra cara de la moneda, el Barça.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa, y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb el Barça, Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que ja la derrota de la primera volta a l'Estadi Olímpic de Montjuïc del Barça contra el Girona ja va fer mal, i la derrota d'aquest dissabte també, eh?
Jo diria que inclús ha fet més mal que la derrota a la primera volta. Mateix resultat, 4-2, la desesperació de Xavi a la banqueta, la de la Porta a la llotja, al veure com es desplomava el Barça en 10 minuts, perquè es va passar de l'1-2 favorable a la derrota per 4-2. Xavi, això sí, després en sala premsa es va encarregar de tancar qualsevol debat sobre el seu futur. Se n'anava enfadadíssim, culpant un dia més els seus jugadors i atribuint aquest cop a la immaduresa d'alguns la nova caiguda al desplomar-se en el tram final a Girona. La Porta no va parar de repetir una frase: això no pot ser. A la llotja, després també al postpartit, a prop del vestidor, en una mini trobada amb Deco, Juste, Massip i Etxeberria mentre esperaven l'autobús de tornada a Barcelona, que són els mateixos que estan presents a la reunió express a l'àtic de la Porta, on es va decidir la continuïtat de Xavi el 24 d'abril. El club ara mateix no vol soroll, i el missatge que transmeten a fonts oficials del Barça és tancar files entorn a la figura de l'entrenador i mantenir-li la confiança escenificada a Xavi, passi el que passi en aquestes quatre últimes jornades, el que es va escenificar ja fa 11 dies en aquella roda de premsa conjunta de l'entrenador amb Joan Laporta.
Sí, això no pot ser, perdre tindrà conseqüències, però després es fan no gaires coses per canviar la cosa.
Perdre tindrà conseqüències, va dir Laporta, però ho va matitzar, eh? En aquesta roda de premsa d'ara fa 10 dies va dir que les conseqüències no han de ser decisions dràstiques, que poden ser petits ajustos, sí, petits canvis, petits retocs. Jo crec que assenyalava, a banda d'alguns canvis que ja s'estan introduint al cos tècnic de Xavi, reforçant la part de la preparació física, també amb sortides d'alguns futbolistes que potser no ens esperem.
Parlant de sortides de possibles sortides de futbolistes, ara ja l'últim incendi és Vitor Roque, que aquest també es veia venir.
Sí, la setmana passada ja dèiem que hi ha cas Vitor Roque. El pla del Barça és cedir al brasiler la propera temporada, tot i pagar 30 milions d'euros més 31 en variables, firmar un contracte fins 2031 i adelantar la seva arribada a l'hivern. Xavi creu que necessita un procés d'adaptació, que necessita minuts per créixer i que això ho ha de fer lluny del Barça i a la direcció esportiva, i estan d'acord, però això sí, prioritzen que sigui una sessió a la Lliga Espanyola. Vitor Roque aquí també hi té alguna cosa a dir, perquè una cosa són els plans del Barça i l'altra, clar, què en pensa el jugador. Doncs bé, l'agent del brasiler, André Curi, un vell conegut
del
Barça, amic del Minguella, ha estat clar, ha deixat ben clar en una entrevista a RAC1 que no accepten en cap cas una sessió. Només contemplen dos escenaris. Un, que es quedi al Barça si Xavi li dona més minuts, o dos, una venda, un traspàs, que és el que exigiran si no li deixen créixer a Barcelona. Vitor Roque no juga des del 13 d'abril, fa gairebé un mes, no ha debutat en Champions, no va tenir ni un minut a Girona, només ha disputat 310 minuts i ha marcat 2 gols. I la gent del brasiler, André Curi, culpa a Xavi del seu ostracisme.
No, nunca he hablado con jugador. Yo tampoco entiendo esta situación. Es una situación que no está bien para ninguna parte. Y bueno, lo que el chico tiene que trabajar y trabajar más, más fuerte y esperar la oportunidad. Pero, en mi opinión, creo que ya hubo muchos partidos los cuales se podría dar estos minutos y un poco de protagonismo a él para que nosotros, el día de hoy, no estaríamos hablando de este tema.
Sí, sí, a tothom li sobta que un futbolista que ha costat el que ha costat no hagi tingut una mica més de presència, però jo també sempre dic que si l'entrenador no l'ha posat més, no es tirarà pedres contra la seva pròpia teulada, és perquè no li agrada el que ha vist.
Deia André Curi que Xavi ni tan sols parla amb ell des del cos tècnic, explicant que sí que li han fet treball individual, amb vídeos per corregir-lo i per ajudar-lo a créixer. Això sí, entenc també que el representant del brasiler digui per què el Barça avança la seva arribada al mes de gener si no li veuen potencial, i demana per ell minuts importants com els que estan tenint Lamine Yamal, Cubarsí i Fermín. Això ja és cosa de Xavi. Posa també Vinícius com a exemple del procés d'adaptació que ha tingut el Real Madrid en 2 anys i mig, i diu que aquí a Barcelona en 2 mesos et maten en lloc d'ajudar-te. No només ha estat crític André Curi, també la dona de Vitor Roque va rajar amb una publicació que després va borrar en el postpartit contra el Girona quan va veure que el seu marit no va jugar ni un minut.
Gràcies, Condis.
Adéu.
El Real Madrid. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Campió de Lliga, però pràcticament ni s'ha celebrat perquè el Madrid està enfocat al
Bayern. Està en una altra cosa, eh? Sí. Celebració sense voler o amb el fre de mà posat, com vulguis, després de... Clar, tampoc ajudava que es jugués abans el Madrid-Càdiz i després el Girona-Barça i haguessis d'esperar el resultat del Girona-Barça per saber si matemàticament tenies o no el títol a la butxaca. Sigui com sigui, tot el focus all-in està posat en el partit de dimecres. I la mateixa plantilla seria la que hauria també demanat que les celebracions deixar-les més cap endavant. Així que una mica de tapadillo, en declaracions a Real Madrid Televisió, Ancelotti doncs en remarcava això, que tot el focus està en dimecres i que ja hi haurà temps per celebrar la Lliga.
La verdad es que nos gustaría celebrar con toda nuestra afición, pero creo que nuestra afición lo entiende, el madridista lo entiende, tenemos un reto muy importante el miércoles, queremos prepararlo bien para dar una otra alegría a nuestra afición. El título de la Liga lo celebraremos al fin de semana, todos juntos, pero ahora creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, una celebración contenida, porque el objetivo de miércoles es demasiado importante.
La celebració està prevista diumenge al matí amb el recorregut típic que Comunitat Autònoma, Ajuntament i Cibeles. Si el Madrid cau eliminat, ja veurem qui té ganes de somriure i celebrar la Lliga, que per cert, Batllori té un pollastre, un altre pollastre, perquè la federació ha programat el lliurament del trofeu al Madrid dissabte, al Camp del Granada.
Ah, no té cap sentit, això.
El Madrid diu que no, que és una manca de respecte, perquè a més en aquest partit, si el Granada perd, matemàticament és equip de segona. I informa Fran Viñuela, el Granada també s'està movent perquè no donin el trofeu al nuevo Los Cármenes, concretament a través de la Federació de Penyes.
Lo normal és que te la donin a casa teva, és
lo
evident.
Lo normal és buscar evident un altre indret sense necessitat d'ofendre a ningú innecessàriament.
És evident. Una cosa més abans del debat. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Un record per César Luis Menotti, un dels grans noms propis del futbol mundial que ens ha deixat.
Sí, als 85 anys va ingressar ja el passat 30 de març a l'Hospital Privat de Buenos Aires i va morir el dia 5, ahir, a causa d'un quadre d'anèmia severa. De fet, ja el 13 de març de 2011 Menotti va ser ingressat a Buenos Aires també degut a una afecció cardíaca provocada per la seva addicció al tabac durant tota la seva vida. De Menotti, de César Luis Menotti, tothom es recordarà pel seu físic també, 1,90 m,
molt prim,
d'aquí el flaco, exacte, i ell explicava que de fet en realitat el seu primer sobrenom era Cito, per Cesarito, no era el flaco, però se li va quedar el flaco i tothom el coneixia per el flaco i així quedarà. Com a jugador, una carrera discreta, entre el 60 i el 66 va jugar al club que el va veure créixer, Rosario Central, al Racing, a Boca Juniors, va anar al 67 als Estats Units i va tancar el cicle al Brasil al 70. Va arribar a ser internacional amb Argentina, va disputar la Copa Amèrica del 63, on va jugar dos partits de titular, i van quedar tercers, i la seva gran carrera va arribar com a entrenador. El mateix 1970, quan penja les botes, comença el Newell's, va passar per Huracán, el Barça a la 83-84, Boca Juniors, Atlético de Madrid, River, Peñarol, Independiente, i el 2007 deixa ja de dirigir clubs a Mèxic. Arriba també la seva carrera com a seleccionador, és anomenat el 74, debuta casualment a un amistós el 12 d'octubre del 74 contra Espanya 1-1, i el 78 es fa el Mundial, es disputa el Mundial a Argentina, allà guanya el primer campionat mundial d'Argentina de la història, guanya 3-1 a la final a Països Baixos, sense Maradona, que no el va convocar i va provocar un gran cisma a Argentina per això, i un any més tard Menotti sol·licita i demana entrenar el juvenil de la selecció. Entrena el juvenil de la selecció, el Copa Mundial Juvenil, que també en aquest cas la fa campiona, i deixa el càrrec com a seleccionador al 82 al Mundial d'Espanya, on Argentina no passa la segona ronda. Hem recuperat l'entrevista que vau fer, Joan, i hem estat allà escoltant a la redacció, a César Luis Menotti el 26 de febrer del 2014 a Sports Cope, una trucada telefònica des de Buenos Aires, on parlava en aquell moment del Tata Martino, de la situació del Tata a la banqueta del Barça, i ell explicava com havia marxat també del Futbol Club Barcelona, de la seva posició d'entrenador, de les complicacions que hi havia com a entrenador del Barça.
Sí, no, yo me arrepentí de haberme ido de Barcelona teniendo un contrato para firmar, para renovar, pero eso fuera una situación personal mía, había fallecido mi mamá, yo estaba muy... Para estar en el Barcelona hay que estar 100%, hay que estar muy metido, muy comprometido, muy... con muchas ganas, y yo no espero que Martino no la pierda y no él tiene, es un hombre formado adentro de grandes dificultades.
Parlant, Menotti, del Tata Martino Esports Cope, que era el dia després de morir Paco de Lucía, i el trucàveu i només començava amb el Manolo Oliveros i tu, Joan, per raó de Paco de Lucía. Per cert, evidentment hem d'esmentar la gran rivalitat que hi havia entre les dues tendències, la bilardista de César Vilardo i la de Menotti, la menotista de César Luis Menotti en la seva carrera.
Sí, senyor. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De Menotti i de més coses parlem de seguida amb el Minguella i el Poli.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. Vinga, obrim debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, home, tu què tal, tot bé?
Home, estic una mica afectat per això del Flaco,
sí.
que em tenia fins a les 6 del matí a l'up and down, fumant. Llavors ell fumava, m'entens? I després feia els entrenaments a la tarda,
sí.
I el preguntava, però escolta, tu, aquest home, com és que entrena a la tarda i tal? I jo dic, escolta, segons ell, segons diu el míster, quan es juguen els partits?
Sí.
A la tarda.
Això és veritat, tarda i nit.
A la tarda.
Sí. Eh? Ell deia allò dels bioritmos, Minguella, los bioritmos, eh?
Bueno, el bioritmo és l'excusa, però ell diu, a la tarda. Però clar, el que passa és que ella a les 5 del matí no tenia son. Llavors, algú havia d'escoltar les seves explicacions. Que descansi en pau, era un crac el Flaco.
Sí, senyor. Hola, Poli.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Muy bien, hombre. Bueno, felicidades antes que nada por el título de Liga, ¿eh?
Ah, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias.
Pero gracias, ¿cómo de...? Pues no es el del Betis, al
¿eh? No, en la vida, como en los hijos, puede tener varios hijos y quererlos a todos igual. Evidentemente,
ah, vale.
Yo creo en esta circunstancia, José, tiene esa tesitura. ¿Quién es el niño y la niña? ¿A cuál quiero más de los dos? Pues claro, evidentemente, es difícil elegir, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo tenemos todos claro.
No, yo sé que estabais sufriendo mucho y a ver si no ganaremos la Liga este año y tal. Y entonces el Barça, que somos generosos, sobre todo los que más ahora, que vamos a la Girona, tú, hacemos un arreglo con el Girona, que gane el Girona, que se meta el Girona en Champions y que sea campeón del Madrid, total. Y ahora ya vivimos tranquilos, ya está. Y bueno, y nosotros también, porque ya no ganamos... Ni la Copa...
Vaya panorama, vaya panorama al Barça, Minguella, vaya panorama.
Joder, es tremendo, este es durísimo, Duro, muy duro,
Sí, sí.
Bueno, mira, esto pasa en todo, Poli, en las empresas, en las familias, cuando algo empieza a caer, si no lo frenas, hay un momento que está en el suelo, y el Barça está a punto de llegar al suelo, y no de ahora, de hace 15 o 20 años, Tú piensas que el primer... No, el primer fichaje de este grupo que han vaciado el Barça y no han traído a nadie fue de Keirson y Enrique, que hace 20 años trajeron a dos jugadores brasileños por 32 millones de euros. ¿Cuánto sería hoy 32 millones de euros de hace 20 años? Son 200 millones. No llegaron ni a presentarlos.
Ara, Minguella, han portat a Vitor Roque i ja estem parlant de si ha de sortir cedit, de si ha de sortir traspassat, apareix André Curí queixant-se de que no juga, en fi.
Bueno, és el mateix, són els mateixos xoriços que porten 20 anys expoliant el Barça. I ningú diu res, ho diu un tal Minguella i no hi fot cas ningú. Jo un dia li vaig dir a un d'aquests que fan documentals, i per què no feu un documental que seria rècord mundial dels jugadors que ha fitxat el Barça en 20 anys que no han tocat bola, brasileny. I el Madrid, en la mateixa època, té el Vinícius, té el Rodrigo, té el Militar, que són internacionals. I nosaltres només tenim brasileny que no serveixen per res. Això és una informació verídica. I són el que... Clar, quan entres allà, Poli, a aquesta política, termines en la ruïna deportiva i econòmica, que és el que nos passa.
No, totalmente. Además, yo, mira, en eso te doy toda la razón. Te estaba yendo el domingo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, cuando terminaste el partido y lo que estuviste diciendo. Y es que fíjate tú, ahora yo si soy jugador del Barça o el que está fuera, mira, nosotros que estamos fuera, que yo estoy muy lejos, y aquí en Sevilla, pero hay una cosa que yo pienso, le digo, coño, a ver si los jugadores se han enterado cómo sigue Xavi, esto se va a ir otra vez más a pique todavía. Porque es que, acuérdate lo que pasó. Y claro, ahora dices, bueno, me quedo otra vez, venga, le renovamos, tal, no sé qué, el año de contrato, y ahora llega el próximo partido y haces el desastre que has hecho.
Tu, Minguella, ja descartes en funció del que passi d'aquí a final de temporada, que encara queden 4 partits i el Barça pot perfectament acabar tercer la Lliga, que amb Xavi pugui haver encara algun altre gir? Ho descartes o no?
Però m'és igual. Si no m'interessa el Xavi, és tota l'organització que és un desastre.
Ja.
Igual, claro. El Xavi és un peón més aquí.
El problema és més global.
Allà a la llotja de Montilivi hi havia 10 directius del Barça, assessors, no sé què, no sé quants, els que manen, que venien de fotre un dinar de 70 persones amb una finca a prop de Girona, que no sé qui la va pagar, aquest dinar. Entens? 70 persones diran allà com a que sigui, i després tal, i aquests són els que manen. El Xavi és un peó, com quan jugues a les escacs, que hi ha la reina i el rei, i els cavalls, i a la torre i tal, és un peó. El Xavi és un peó, és igual el Xavi. Si tens una castanya de plantilla com la que tens, ni el Xavi ni la seva tia pot arreglar-ho, això. I si els de dalt fan el que fan, doncs així està. Dic, què vols fer? Però això fa anys que no passa res.
José, yo te quería hacer una pregunta a esto que estás diciendo, porque yo, que llevas toda la razón, pero yo, a mí me da la sensación de que el aficionado del Barça está anestesiado por la puerta, porque yo no veo unas críticas a la puerta ni oigo que le digan absolutamente nada, y como tú bien dices, para mí el máximo responsable de todo es la puerta. Y desde que ha vuelto va cada vez a peor.
Yo te explico. Si los partidos que el Barça actual ha hecho en Montjuïc los hace en el Camp Nou, los sacan a gorrazos a los jugadores, a los presidentes y tal. Allá arriba va un tanto por ciento muy elevado de turistas que han comprado las entradas en agencias que han tenido las entradas del Barça, vete a saber cómo, para hacer negocio varios, y que entonces a estos turistas les igual el Barça. Ellos van a una fiesta, aplauden, hacen la ola y todo esto y ya está. Si esto pasase en el Camp Nou, ya no sería así. Por lo tanto, en estos momentos no hay contra en el Barça.
La prensa,
por ponerte un ejemplo, la vicepresidenta del Barça, la señora Elena Font, va de vicepresidenta en uno de los partidos que se presentan ahora a las elecciones. Quiero decirte que es todo un... que tiene todo el derecho del mundo, pero es que es todo un arreglo y tal, y no sé qué, y no, tal, ya está, y esto como estábamos, no hay el mínimo sentido crítico, ¿me entiendes? Ni de parte directiva, ni de la prensa. La prensa habla de Víctor Roque, pero nadie dice quién trajo a Víctor Roque. ¿Quién dio el ok, que es el responsable? Víctor Roque no es el responsable. Víctor Roque es un chaval de 18 años que jugaba en Brasil, era titular, estaba en la selección juvenil, estaba en tal, no sé qué, metía goles. Él no es el responsable. ¿Alguien de la prensa se ha preguntado quién es el responsable de haber traído a Víctor Roque? ¿Cuánto le ha costado el Barça?
Pues por lo que yo he leído esta mañana, que lo estaba leyendo, 35.
Que se sepa, que se sepa 30 más 31.
Sí.
30 fijos más 31 en variables.
Pero, Poli, tú que eres un hombre de fútbol, en enero, ¿quién se ficha? ¿Quién se ficha? Se ficha el jugador que se supone necesita el equipo para mejorar.
Sí.
¿Estamos o no?
Sí.
Si tienes un lateral, un delantero centro, un portero que se ha lesionado, estos son los fichajes de enero. ¿Cómo vas a fichar un jugador que no cuentas con él y paga 60 millones en enero? ¿entiendes?
Quan l'entrenador el que més ha demanat és un mig centre, Minguella, des de
claro,
fa temps.
Però aquesta és la pregunta que jo te decía i això és la falta d'autocrítica que jo veo, que lo que tú ves, lees y escuchas y tal, y no pasa absolutamente nada. Puede hacer, hay una sensación que está por encima del bien y del mal y puede hacer y deshacer en el Barça ahora mismo lo que quiera, absolutamente da igual, es que no hay ninguna autocrítica, como tú bien has dicho, ni hay ninguna pregunta de por qué pasan las cosas y por qué está pasando esto. Porque el deterioro, como tú dices, lleva ya varios años, ¿eh? Es que lleva varios años el deterioro.
No, es la caída perfecta de una entidad enorme que se va cayendo y que luego, ya te adelanto, costará mucho de reconstruir, porque en el fútbol, como en otras cosas, cuando caes, es muy difícil luego volver a tomar salida para arriba. No es fácil. No es un problema decir, vengo aquí, hago tal, tal, tal. Mira el Manchester. Yo hace 7-8 años anuncié que el Barça estaba empezando una caída que no tenía freno. Bueno, ya está. El Manchester United era el número uno del mundo. Está sexto en la liga inglesa y no tiene forma de levantarse. Sí. El Milan hace años que no gana una liga. Porque cuando caes es muy difícil recuperarse, porque hay otros que tienen más poder y más organización y dinero y todo eso. Y así está el Barça. Y hay que decirlo, no pasa nada. El Barça seguirá existiendo, pero no pasa nada. Ahora lo que te venden estos de allá adentro es que el Barça ha puesto en venta palcos a 100.000 euros el palco de 10 localidades.
Costarà aixecar-ho, com diu el Minguella. Ho seguirem comentant, que temps tindrem. Ho hem de deixar aquí de moment, senyors. Minguella, Poli, gràcies a tots dos, eh?
Un abrazo muy fuerte, como siempre.
Un abrazo.
Ánimo.
Adiós, querido amigo, hasta ahora. Adiós.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Ja ens està escoltant aquí a la Ciutat Esportiva de Nijar, que amb la gestió del club perfecta, com sempre, a l'Álvaro Aguador.
Hay que ascender sí o sí de la manera que sea, ¿no? Mientras se ascienda, me vale de cualquier manera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb l'Espanyol, que no està gaire millor la cosa. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
0-0 contra l'Sporting, és un empat insuficient i això es complica, eh?
4 empats seguits, 12 partits sense perdre, però a 6 de l'ascens directe amb les victòries de Leganés, de Valladolid i de tothom. Atenció, 61 punts de l'Espanyol, que va dissabte a Valladolid. Si Oviedo, Racing i Elche guanyen a casa seva, a Saragossa, al Corcón i Huesca, quadruple empat amb 61 punts, així que creu els dits per assegurar el playoff, amic Batllori. Omar El Hilali, cinquena groga, serà baixa a Valladolid. Incapacitat per definir, per ser clarividents, un equip mort anímicament. Em va preocupar més el que vaig veure i sentir després a la sala de premsa, tant de Manolo González com de jugadors com Sergi Gómez, que el que vaig veure a sobre de la gespa. I això que ahir vam disfrutar de la millor entrada de la temporada, 25.015 espectadors que ni tan sols van protestar massa al final del partit. Atenció, si l'Espanyol no puja, pressupost a la meitat i ERE de fins al 50% dels treballadors de l'Espanyol. Estem en un moment clau de la història. Senyor Chen, reaccioni. Senyor Garagarza, faci autocrítica. Senyor Manuel González, encerti amb l'alineació.
Preparar los partidos para que pase lo que queremos, que hoy ha pasado lo que queríamos, que era robar al rival alto y tener situaciones muy claras de llegada y demás. Tenemos que controlar lo controlable. Lo controlable que es robar balones, de contraatacar, atacar en juego posicional y llegar a la portería contraria. Hemos estado cerca del área todo el partido. A partir de ahí, pues hay cosas que obviamente, por desgracia, ya no puedo controlar. Ya me gustaría, pero no podemos controlarlas. Hay que seguir incidiendo lo mismo i seguir picando piedra, no hi més.
És a dir, errors individuals per sobre de tot. Mister Chen no està, Garagarza és un covard i no apareix. Esperem que el millor jugador de l'equip, el Martin Braithwaite, digui més coses també aquesta setmana. Ha fet un Instagram bastant positiu, així que esperem escoltar Braithwaite per donar ànims a una afició que està nerviosa.
De moment aquí escoltarem és el Javier de Aro, com gairebé cada dilluns. Hola, Javi, buenas.
Hola, buenas.
Bueno, a ti no te sorprende porque tú ya vienes pintando un panorama sombrío y, bueno, la cosa se está complicando por momentos, Javi.
Sí, ahora hay que asegurar el playoff. Ya todo lo demás, vamos a ver qué pasa, pero
El club está totalmente anestesiado. Es un club que va a la deriva desde hace 4 años, con un Chen desaparecido, con un Mao que hay que responsabilizarle a él porque es el director general. Como dice Garagarza, no da la cara. Y hay otras personas como el vicepresidente Tony Alegre que, bueno, que están ahí por... supongo que por llevar siempre la razón o darle la razón siempre a la gente del poder.
Y los jugadores que no rinden, está... Javier, los jugadores que no rinden.
No, y espérate, que yo voy ahora también. Una plantilla mal confeccionada por parte de Garagarza, con el consentimiento del club. Unos jugadores que no están dando la talla, excepto 2 o 3. Y unos jugadores anímicamente muertos. Y lo digo porque llevamos con el tema mental de estos jugadores, que muchos de ellos han bajado 2 veces al equipo a segunda división y que no están capacitados. Es decir, es una plantilla que cobra mucho y que rinde poco. Y la única solución es una venta. Es que no hay más solución para la historia de este club. No hay más solución. No, es que no hay otra. Porque yo no me imagino el escenario de Chen en segunda. Porque entonces ya creo que es el apocalipsis total del Español. Y yo le pido a la gente, a la afición del Español, que no olvide a todos aquellos que nos han llevado a la situación en la que estamos. Que no olviden sus nombres, porque es la peor, digamos, estamos en la peor parte de la historia del Español en 124 años. Tírate. Que no los olviden. Chen, los actuales, y alguno de antes, que ya no está, como Rufete, uno de los causantes de toda nuestra desgracia. Chen, Mao, Garagarza, Tony Alegre, Capdevila, y no hablo del femenino porque prefiero quedarme aquí. Que no se olviden de estos nombres.
Vaya sentencia. Javi, gracias.
A ti, un abrazo.
Adéu, Quique, que vagi bé.
Bona tarda.
Vaya últims minuts de ràdio que portem, Gil, la primera federació, com està el tema?
Doncs mira, ja tenim el Barça Atlètic amb el playoff a la butxaca després de la victòria davant del Tarazona. El somni continua, tant és així que el calendari porta la propera jornada a l'equip de Márquez a visitar el camp del líder, Deportivo de la Coruña. I per què no? Per què no somiar amb l'ascens directe? De moment, 2 futbolistes, Unai i Pelayo, s'apunten a aquest somni.
Bueno, nosaltres estar ara mateix a playoff és un gran premi i nosaltres no tenim cap tipus de pressió i òbviament pues, anirem a guanyar i si podem pujar, doncs endavant.
Sí, ¿por qué no? El equipo ha ido trabajando durante todo el año y se nos ha puesto esta situación a tiro y pues ahora vamos a ir a Riazor con toda la máxima ilusión del mundo, pero sin volvernos locos. Al final no deja de ser un partido más de la zona alta, pero que vamos a tener la máxima confianza en que el equipo saque los 3 puntos.
Márquez, després del partit, no va pronunciar-se sobre la seva continuïtat, va recordar que l'ascens no és un objectiu i no va tancar la porta a que Lamine, Héctor Ford o Cubarsí poguessin baixar al B per la disputa del play-off. De la resta, empat el Nàstic a Sabadell, queda a les portes del play-off, ho tancarà si la propera jornada guanya i no ho fa la Cultural. Un empat que manté el Sabadell en descens, igual que el Cornellà, que va perdre a casa contra la Ponferradina.
Atenció important, que s'ha fet el sorteig aquest matí de la promoció d'ascens a primera ref amb 4 equips catalans. Aquests són els aparellaments. Betis a Europa, Sant Andreu, Zamora, Lleida, Yeclano i Orihuela, Badalona, Futur. Ja aquest cap de setmana els partits d'anada. I acabem, tanquem el bloc de futbol, Edu, amb una bona notícia, que és la Lliga del Barça femení.
Temporada perfecta, 25 victòries i només un empat a casa contra el Levante, contundència ofensiva i defensiva, 5a Lliga consecutiva i la 9a de la seva història. Números d'un equip de llegenda, amb la victòria per 1-4 al camp del Granada, el conjunt blaugrana segueix fent història i és l'equip amb més lligues de primera divisió. És la Lliga d'Arahan Hansen, la de les golejades al Clàssic i l'última de Giraldez a la banqueta blaugrana.
Molt content, per suposat a nivell personal, una altra lliga, la gent dona per suposat que hem de guanyar, no?, tots els partits, tots els títols, però bé, la gent que estem a dins sabem tota la feina aquella darrere, totes les complexitats que tenen la temporada, però bé, estic molt orgullós, estic molt content, gaudim moltíssim, perquè crec que estem fent una temporada meravellosa, i el que hem de fer avui és celebrar-ho. Crec que és important quan guanyes lligues, quan guanyes títols, celebrar-ho, i després va preparar el que queda de temporada.
A més, el Levante Las Planas respira i surt del descens després de superar 1-2 a l'Sporting de Huelva, que baixa segona, i l'Espanyol va començar amb bon peu al play-off descens a la Lliga F, 0-2 contra l'AEM de Lleida. La tornada aquest dimecres a les 7 a la Dani Jarque.
Gràcies, Edu. Abraçada. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça. Siempre restos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Amb remuntada, amb pròrroga, el Barça li va guanyar el Gran Canària, Albert, i ara ja pensar en Olympiacos.
Aquesta victòria 95-89 a la pròrroga en 11 minuts va remuntar 20 punts. El millor del partit, que més l'escoltarem ara resumint el que va ser l'enfrontament, Nicolà Provítola, 29 punts, 6 assistències.
Inspiració en el final, però el primer tiempo juego una mierda. Y no me voy contento con eso, porque era un partido para en el primer tiempo salir duros, conectados, contagiar y nada, aprender mucho de esto. Nuestro partido es el miércoles. Y nada, esperemos que el Palau esté muy caliente, que el Palau esté listo para animarnos y para llevarnos a la victoria.
Dimecres...
Y miércoles.
Sí, el dimecres ens veiem, Nico. Dimecres 9 de la nit, virtuós el que ha posat a la semitornada de Champions i aquest partit a la mateixa hora. A més, és el mateix operador. Demà prèvia i, per cert, felicitem el Barça de bàsquet des d'aquí, campió d'Espanya júnior guanyant el Real Madrid.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En futbol sala, el Barça va perdre la final de la Champions 5-1 contra el Palma, més igualada la final del que reflexa el marcador. I en waterpolo, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
El Natació Sant Andreu, campions, campiones de la Copa de la Reina.
I és que venia avisando el Sant Andreu que tarde o temprano daría el campanazo y ayer ganó la Copa de la Reina 13-12 al Sabadell, el primer título femenino en su palmarés. El equipo de Javi Aznar había ganado las vallesanas en Liga, pero había caído eliminado con claridad hace unos días en Champions. Pues bien, ayer en un cuarto periodo pletórico fue capaz de remontar 3 goles de desventaja y endosarle un parcial de 5-1 para llevarse el título. A destacar los 4 goles de Elena Ruiz, MVP de la final, y la gran actuación de Martina Terré, la portera, en el tramo final.
Igual també va ser desacert seu, no? Pues no posar més gols o encert nostre de ficar-li. Vam apretar, vam tenir molt encert de cara a porteria i vam apretar una mica en defensa i crec que és el que ens ha donat la victòria. Òbviament ens falta molta experiència, que molts dels altres dos equips tenen, però en ganes les igualem en els dos equips i és això el que ens està donant pues, el resultat.
A esta copa hay que sumarle el bronce en la Champions y el aviso a los dos grandes, el Sabadell y el Mataró, que de cara a los playoffs aún tiene mucho que decir.
Gracias, Juan.
Que vaya bien. Italia,
Gil, superstar. Pues descansa en paz César Ruiz Menotti, autor de frases célebres, la que pusimos hace un mes, una cosa así sobre Chilavert, sí, habría que llevarlo a los colegios para que se viera lo que era el hombre hace 40.000 años, sí. Pero es que he recogido un par. La AFA es Grondona, Gaby, Fofó y Miliki, o una más brutal, el fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Por cierto, si veis un vídeo de un chaval en una sala de cine contra un hombre que molestaba a una chica... cuidado, no os vengáis arriba. El chico es campeón de España de boxeo de peso pluma 6 veces.
Es nota, se vayan nota. Las imatges, sí.
Luis Enrique, en la previa, última hora del Paris Saint-Germain Dortmund.
Esta es una pregunta muy española.
¿Qué pasa si te eliminan?
Muy en nuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo. Oye, muy bien vuestro francés, ¿eh? Me dejáis por tierra, pero nada, muy bien.
La pregunta se la habían hecho en un francés académico.
Arribarem a les 4 de la tarda. Marxem amb l'enquesta a Barça de ser Xavi, el tècnic del Barça, la propera temporada.
Sí.
El 81% penseu que no.
Vaya.
Les 4, que vagi bé.